Doncs mira, que avui celebrem el dia, se celebra el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És tot això per conscienciar a la població sobre aquesta patologia que és incapacitant i que afecta a milers de persones al món. Està caracteritzada per mals de cap i, d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, es cataloga a la migranya entre una de les 20 malalties més incapacitants de tot el món. La migranya és més que un simple dolor de cap. És un tipus específic de mal de cap que està caracteritzat per episodis recurrents de dolor intens i pulsàtil que solen afectar només un costat del cap. No tothom pateix migranyes, però aquells que ho fan saben que pot ser una experiència molt incòmoda i debilitadora. Aquesta condició sovint ve acompanyada de símptomes com nàusees, vòmits, sensibilitat a la llum i al soroll. Alguns pacients experimenten el que anomenen aures, que són símptomes visuals o sensorials que precedeixen el mal de cap. Les causes de la migranya no estan del tot clares, però hi ha diversos factors que poden desencadenar aquest tipus d'episodis. Entre ells es troben els canvis hormonals, l'alimentació, l'estrès, la manca de son i fins i tot alguns dels factors genètics. Fixa't que l'estrès i la manca de son, i quasi bé m'atreviria a dir que l'alimentació, són característiques d'aquest segle XXI i no són bones en molts dels casos. Però la bona notícia és que hi ha diverses maneres de tractar i gestionar les migranyes. Abans de començar un tractament és important parlar amb el metge per aconseguir un diagnòstic precís i discutir les opcions disponibles. Els tractaments poden incloure medicaments per alleujar el dolor durant un episodi de migranya o medicaments preventius per reduir la freqüència i la intensitat d'aquests episodis. També és fonamental identificar els factors desencadenants personals i fer canvis en l'estil de vida que puguin ajudar a prevenir les migranyes. Així que, si sou una de les persones que pateix migranya, no està sol. Consulta amb el vostre metge, explora les opcions de tractaments disponibles, perquè la migranya no ha de ser una barrera insuperable per gaudir de la vida. I recorda que, a més, cada persona és diferent i que el que funciona per a un pot no ser adequat per a un altre. Per tant, amb el suport adequat i la gestió adequada, pots controlar o arribar a controlar les teves migranyes si és que en pateixes i millorar la qualitat de vida. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. Soc el Ricard Álvarez i comencem a Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts. Sí, sí, sabor de dilluns, però dimarts ja, dia 12 de setembre del 2023. Hores d'ara amb 23 graus a 22 i mig a la ciutat de Lleida. Han caigut 1,8 litres. Poquet, i de manera mal repartida, per entendre'ns. Poquet, aviam, benvinguda sigui, perquè és que d'aigua no es quedem sobrats. Però vaja, que en voldríem molta més. Hi ha una línia de precipitacions que va pràcticament de tota la província de Lleida, limitant amb l'Aragó, per entendre'ns. És una línia de dalt baix, de color, amb aquestes aplicacions que es pot veure la intensitat, de colors fluixos, per tant, vol dir de poca intensitat, però almenys està caient aigua. Mira, que no t'explico més, és que jo em faig aquí l'home del temps i no, jo no sóc l'home del temps. L'home del temps és l'Armando Álvarez, que és meteoròleg i que ens parla cada dimarts i cada divendres des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora a tothom.
Explica-ho tu, que segur que ho explicaràs millor.
Sí, sí. Bueno, primer hem de dir que hem tingut la primera desena del mes de setembre, que ha sigut força càlida, la cinquena més càlida dels darrers 84 anys. Ja l'hem viscut.
Sí, sí.
Ara n'hi ha un canvi de temps avui, que és l'arribada de precipitacions. Ara, lo que, com bé dius, n'hi ha una línia que de nord a sud de les comarques de Lleida, però que, claro, ens faria imaginar que avança de ponent a llevant, d'oest a est, i no és així.
Ah.
Avança de sud a nord i una lleugera deriva cap a l'est. I per això està afectant a les comarques, a les poblacions, municipis limítrofes amb Osca, i que sí que està a punt d'arribar a la ciutat de Lleida. De fet, ja n'hi ha dos poblacions, com Gimenells, en 11 litres, i Reimat, en 10, que són on més ha plogut, més que al Pirineu. el més a ponent de Lleida i són prou més. També ha plogut una miqueta, menys de 5 litres, 2, 3, 4, a les comarques de la cara sud del Pirineu, com el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Noguera i a ponent, com més a ponent del Segrià. I així que és el que sembla que aquesta tarda continuarem amb aquesta tònica, no plovent totes les hores, que és el que caldria, sinó a base de xàfecs, de variada intensitat, els més probables a la cara sud del Pirineu, però podien caure a qualsevol comarca intercalant pauses. A la tarda ja serien més intensos i acompanyats de tempesta, principalment sempre a la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, sense descartar les comarques. Avui no arribarien als habituals 30 graus i ens quedarem una mica més curts perquè no lluirà el sol, o només lluirà quan s'obren clarianes perquè no estarà plovent tot el dia, i això serà el d'avui. Algo arreplegarem, però la falta d'aigua és tan immensa
Evidentment, ja tot ajuda, però no...
Hauria de ploure molts dies, sí. Moltes quantitats...
Tot ajuda, però no soluciona res.
Perquè la intercepta el territori, la vegetació, i si és en forma de xàfecs molt intensos, més aviat...
No, fa mal, fa més mal que bé. Sí.
Llisca. El problema de la intensitat és que llisca, no es queda al territori i no arriba.
Armando, això serà tònica general de demà,
no,
passat demà?
Només avui i el cap de setmana. Probablement podrien tornar les pluies. I entremig tindrem un altre cop una bonança climatològica tirant a càlida i les temperatures s'enfilaran no gaire molt, però per damunt de 30 graus els propers dies.
Armando,
i el cap de setmana sí que podríem tenir un altre canvi cap a final de divendres o dissabte, que podria tornar a ploure. Falta la precisió.
Armando, ja saps que aquesta tarda estàs convidat a les 7 de la tarda a la festa del 50 aniversari del Cosme. No hi ha entrades per ningú. Em pregunte...
Ara mateix,
de 7 a 10 hi ha previsió de pluja, és difícil, claro, suposo, acotar-ho.
Com és en forma de xàfec, podria haver-hi. No tindria per què, que està plovent a totes hores. Ara mateix ja ha començat el xàfec on jo estic, a la banda oest de la ciutat de Lleida. Encara no ha arribat a la banda est, i potser tampoc s'ha arribat
al
carrer Acadèmia. I és el que passa, està plovent... Pues en forma de xàfecs intermitents, a unes zones i altres no, però aquesta línia podria avançar una mica cap a llevant, però clar, té una tendència a lliscar de sud a nord, a la qual pues, no creiem que plogui durant moltes hores,
molt
i només aviat poc.
Doncs Armando, ens tornem a escoltar divendres i ens veiem aquesta tarda. Gràcies, Armando.
Molt bé, gràcies. Fins la tarda.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica. Per cert, avui ha començat el curs a la Universitat de Lleida, amb uns 9.000 alumnes, dels quals 2.500 comencen classes, són nous, 2.500 són nous aquest any, que comencen doncs, els graus i dobles graus de la Universitat de Lleida. La setmana passada ja saps que ho van fer les escoles i els instituts, ara els cicles i la universitat. Bé, hem escoltat la previsió meteorològica. Busquem ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa. Amb ell parlarem ja d'aquests primers 100 dies de nou d'alcalde, després de les eleccions del 28 de maig. Abans, però, t'explico que aquest cap de setmana, de fet ahir, no el cap de setmana, que abans sí que es feia el dia abans, sinó ahir, doncs sí que es va fer els actes de la commemoració de la Diada de Catalunya de l'11 de setembre. I va ser l'acte institucional, es va fer el dia que tocava i van participar centenars de persones que van omplir la nau central de la Seu Vella i que també va estar presidit per la consellera de Territori, Esther Capella. Entre d'altres històries, doncs, es va parlar molt del català. Jo t'explicaré ara unes xifres, però abans escoltem el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
La supervivència de la nostra llengua continua estant en perill i amb ella l'essència mateixa de la nostra identitat, l'essència de la nació catalana. Josep Vallverdú, del qual celebrem orgullosos el centenari, el seu recent llibre La llengua viscuda, ens adverteix que existeix una posició originada al monolingüisme castellà que, considerant que aquest és l'idioma oficial d'Espanya, rebaixa la importància de les altres llengües.
Clar, aviam, sortir i parlar bé és relativament fàcil. Si a més ho fas amb un discurs que prèviament t'han escrit o has escrit i te l'has deixat ben preparadet, doncs encara ho és una mica més. Jo ara t'explico unes xifres de la situació del català. Són xifres contrastades, eh? I tu mateixa o tu mateix jutja l'estat del català. I després ens podem fer una pregunta. Què ha fet la Generalitat de Catalunya aquests darrers 10-15 anys perquè això no passés? Xifres. Seu, de veritat, eh? Seu, perquè et quedaràs igual caos. Resulta que només el 36% dels ciutadans de Catalunya tenen el català com a primera llengua. El 36%. Això és un de cada tres. Si anem per comarques, de les que més, o la que més, a Terres de l'Ebre, el 75%. Això és un tant per cent acceptable. De les que menys, al Baix Llobregat, un 11%. 11% és mínim, mínim. Menys del 35% dels ciutadans de Catalunya llegeix llibres en català. Menys del 35%. El 33% dels catalans parlen català amb els amics. Només el 33% dels catalans parlen el català amb els seus amics de manera normal. Menys del 25% dels missatges que s'envien pel mòbil, que se n'envien uns quants, menys del 25% es fan en català, evidentment dels que s'originen a territori català. El 40% dels alumnes es dirigeix al mestre en català, o sigui, no arriben ni a la meitat. Menys del 50% dels professors fa classe sempre en català. I a Barcelona, que és on hi ha el gruix de la població, en cap districte el català és la llengua habitual entre els joves. En cap. Els dos districtes on es fa anar més, tot just arriba al 40%. Aquestes són unes de moltes dades de l'estat del català. I la pregunta és, la Generalitat dels darrers 10 anys què ha fet perquè això no passés? Ah, sí, perdó, que han estat molt ocupats amb el tema del procés. Veus com al final les energies que es tenen són unes, i si les dediques on no les has de dedicar, descuides d'altres àmbits i a la llarga o a la curta passa factura? Parlo de sanitat, parlo d'educació, parlo de l'ús del català, perquè, escolta, aquest any, a la Diada, doncs es va voler parlar del català. Doncs aquestes són les xifres. I potser ens hem de preguntar, doncs, això. Què s'ha fet perquè això no passés? Amb crònica econòmica t'explico que l'índex de preus al consum anual ha pujat 4 dècimes a l'agost a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i s'ha situat al 2,4% en comparació amb el 2% registrat al juliol, segons les dades que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cope Lleida.
Ja ho havíem anunciat a l'inici del programa. Està amb nosaltres avui l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Estava fent una... Bueno, m'he ajudat, normalment de cap, també vaig bastant bé, però m'he ajudat amb una aplicació que em calcula distància entre dues dates. Estava mirant avui, fa 107 dies des de les eleccions de maig, per tant han passat aquella barrera dels 100 dies de les eleccions, i 87 dies des de la constitució del nou govern, que va ser el 17 de juny. Per tant, estaríem per sota dels 100 dies.
Estem per sota dels 100 dies, però estem molt més per sota, perquè has de pensar que l'administració local...
L'agost no.
Exactament. L'agost fa festa, com aquí que diu, pràcticament tot el mes. Tres setmanes ben bones, eh? Vull dir, hem seguit treballant, hem estat prenent decisions, però sí que és veritat que la plasmació d'aquestes decisions... Bueno, pues el mes d'agost és complicat.
Està passant coses a Lleida que ja tenen a veure amb el nou equip i l'alcalde actual, o el que està passant a Lleida encara és les darreres cuetejades de l'antic equip de govern?
Depèn de què vulguem dir, no? Per exemple, en temes de neteja, és el nou govern que ha pres el toro per les banyes i a partir d'aquí doncs, ens hem posat a treballar de valent. El pla de xoc, per exemple, avui és el barri de Noguerola, la setmana passada es van fer dos barris més. Bueno, es va avançant amb, amb aquesta actuació contundent que volem per tenir la ciutat neta i endreçada, no? Hem canviat sistemes de gestió en alguns espais de les zones verdes de la ciutat, per tant també s'ha notat en aquest sentit, i gràcies a la feina del Centre Especial de Treball del propi Ajuntament, que ja està col·laborant, però també hem pres decisions en termes, per exemple, de seguretat. Hem tingut un estiu complex, hem tingut un estiu on hi ha hagut un increment important d'entrades en domicili, i bueno, això va conduir a que es prenguessin decisions, per exemple, posar en marxa patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia Urbana, que també va donar els seus fruits, no? En aquest sentit, m'agradaria explicar-te i explicar a les persones que ens estan escoltant que hi ha un compromís, entenc que és serio, rigorós, del govern de la Generalitat, que reforçarà les dotacions de Mossos d'Esquadra, no? Ara seran en una primera fase han estat 16, en la següent fase seran 8, però amb la promoció de l'any que ve, que s'incorporaran 800 Mossos, el conseller, i també el president de la Generalitat, la setmana passada li vaig recordar que nosaltres hauríem d'estar al voltant dels 89, de les 89 unitats de Mossos a la ciutat, i això també ha de contribuir amb aquesta millora, no?, substancial en termes de seguretat, especialment a l'Horta, però també a la ciutat, a les zones comercials, etcètera, no? Aquestes són qüestions del dia a dia en el que ens hi hem posat de seguida, i bueno, sí, també s'està notant, no?
Tema de número de Mossos està reconegut directament des de la Generalitat o fons que la dotació a Lleida era baixa.
Sí.
Són conscients de que és baixa, que se necessita més.
Són conscients, i a més, ells treballen amb uns paràmetres, no?, de dir, bueno, aquí lo normal és que estiguéssim parlant al voltant del 9-10% dels nous agents que s'incorporin, doncs haurien de vindre a Lleida aquest percentatge. I, bueno, doncs, està bé que ho tinguin clar, perquè a més s'ha de fer front a situacions de jubilacions, sí. situacions sobrevingudes, permisos, malalties, etc. I això no pot anar en detriment de la seguretat, hem de tindre suficients agents perquè això, bueno, puguem seguir amb aquesta dinàmica de voler una ciutat més segura, d'avançar en una ciutat més segura.
Va haver una paraula en campanya electoral que em vaig fixar molt que vas fer anar, i després crec que també, que és endreçar la ciutat.
Sí, és important, és endreçar la ciutat.
Endreçar la ciutat, i cap moltes coses aquí.
Sí, però endreçar la ciutat és quan un endreça casa seva, que ho ordena, no? Que les coses estan al seu lloc, que tot més o menys està vigilat, que tenim cura d'aquells racons, que tenim cura dels espais, que tenim cura dels usos que se'n fa en els diferents indrets de la ciutat. Això vol dir tenir una ciutat endreçada. Una ciutat endreçada vol dir una ciutat que, per exemple, les fites turístiques que estaven malmeses i que formaven part del paisatge horrible que tenia aquesta ciutat han desaparegut. I és absolut, absolutament imperceptible. Ningú ens ha reclamat on eren les fites. Al contrari, no? Ens diuen, hem netejat les façanes dels edificis, cosa que no és així. I, però, en canvi, es tenen endreçada la ciutat. No? Hem pintat els quadres de la llum, hem repassat les faroles o els postes on hi ha la senyalització de la ciutat. Vull dir que són cosetes que contribueixen a tenir endreçat. No? És quan a casa es feia una neteja intensiva, el fem dissabte, que es digui, no? I que es feia una neteja intensiva, que acabaves i netejaves la coberteria o netejaves no sé què especialment, però doncs és això, exactament endreçat vol dir això. No? I mentrestant hem tingut disgustos, hem tingut algun incident al voltant d'uns ocupes a la Mariola, hem tingut actituds incíviques al barri de la Bordeta, però tot això s'està treballant, s'està investigant, sabem que hi ha autors darrere que es dediquen sistemàticament a desendreçar, i la nostra feina és tornar a... Bueno, doncs això, hem d'intervenir decididament perquè la gent sigui conscient de què es pot fer i què val la pena.
Ens explicaves al principi, i és una de les accions que està dins de l'endreçar la ciutat, que és aquest pla intensiu de neteja de barri a barri. Això crec que sorgeix per com us trobeu la ciutat, però aquest pla té una data de caducitat o seguirà, no, o seguirà durant tot l'any?
No. Quan s'acabi la primera fase, que és haver passat per tots els barris, tornarem a començar. És una dinàmica de què farem dissabte quan toqui amb els barris, però el que també hem de fer és assegurar el manteniment diari, no? I sobretot atacar una qüestió. Mira, l'altre dia tenia una reunió amb els responsables de les juntes de totes les llars municipals de la gent gran, no? I els vaig demanar que ens ajudessin directament, decididament, a participar en el projecte contra el pacte per al civisme, no? Volem treballar la comunitat educativa, volem treballar la societat civil, volem treballar les entitats culturals, les entitats esportives, amb aquesta ciutat de valors, explicar què vol dir ciutat de valors i de quina manera a través del voluntariat també ens poden ajudar a poder determinar, prendre decisions i que han de contribuir directament a tenir aquesta ciutat endreçada des de la perspectiva del respecte, des de la perspectiva de la complicitat. És molt important. Jo demano a les persones que ens estan escoltant que facin la reflexió, no? Vull dir, no costa gens tirar un paper dins d'una paperera. Hem d'educar en aquest sentit, hem de recordar que un dels valors és saber conviure en aquell espai públic que compartim, i això és el que hem de tornar a explicar, no?
Hi ha un altre tema en el que en vam parlar molt a la campanya, i és el tema de l'esport. Esport en general, parlàvem d'una ciutat saludable, esport de baix nivell, a veure si manteneu esport de la ciutadania, de poder sortir a les places a practicar un esport, que no cal que sigui intensiu, esport de clubs. Lleida crec que és una ciutat on l'esport és força present. I clar, per fer molt esport fan falta infraestructures, hi ha molts pavellons, tenim camps de futbol municipals, però no sé si amb aquest tema heu començat a planificar, a treballar o a pensar quin serà el model que seguirà aquest nou ajuntament. Parlo de subvencions, parlo de manteniment d'instal·lacions esportives.
Sí, hem començat a treballar. estem avançant de forma molt incipient amb el pla director de l'esport. Hem tingut ja diverses reunions en aquest sentit, amb col·lectius, amb entitats, amb clubs. Hem parlat de l'esport femení, però també hem parlat de l'esport en general. En aquests moments està fent auditoria de les instal·lacions municipals. L'auditoria ens ha de donar pistes sobre els nivells d'inversió que requereixen per poder avançar, no per demà, però sí pels propers anys. Això crec que tothom ho va entendre, en el sentit de planificar, no? Planificar no només infraestructures i equipaments públics, sinó també planificar espais oberts, que puguin tenir joc en el marc d'aquest pla director de l'esport, no? Jo sempre havia posat l'exemple, i a més ho vam fer així, ho vam dibuixar molt bé en campanya electoral, quan vam fer una sessió de ioga en el parc de Joan Oró, on hi havia, doncs, desenes de persones que s'hi van sumar, bueno, perquè els espais públics han d'estar preparats, torno a utilitzar la paraula, endreçats per poder fer la pràctica de l'esport a l'aire lliure, no? I a més ho hem de fer amb activitats dirigides. Ja saps que un dels projectes importants que volem presentar durant aquest mandat és la recuperació del Parc del Riu com a gran eix cívic on hem de poder fer esport, gaudir de l'espai natural, diguem-ho així, i que puguem fer des de llegir un llibre fins a passejar amb la família, no? Per tot va relacionat amb aquest concepte de la ciutat saludable, vol dir una ciutat que cuida a la seva gent, que cuida els seus habitants i que, per tant, vol dir que ha d'estar preparada, no? Però és cert, vull dir, nosaltres fiem molt al paper que juguen els clubs de la ciutat, que són importants, molt importants, mouen a moltíssima gent, mouen a molta gent de Lleida i a moltíssima gent de fora de Lleida que gaudeix de les nostres instal·lacions, vull recordar-ho, i això vol dir que hem de prendre decisions en molts sentits. Mira, l'accessibilitat a les instal·lacions esportives municipals, la mobilitat associada, és a dir, que hi hagi el transport urbà col·lectiu que tansi a la ciutadania amb aquests espais. Hem de pensar en la necessitat de les inversions que calen en els propis equipaments. Hem de veure les inversions que cal fer en aquest espai públic. Tot això vol dir un nou pla, una nova proposta des del punt de vista de l'esport que ha d'anar vinculat amb el benestar de la ciutat, però especialment amb el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes.
Pel que fa als convenis, hi ha alguna política que seguireu? Convenis amb els clubs econòmics. És a dir, hores d'ara crec que només hi ha un o dos clubs que tenen conveni amb l'Ajuntament i la resta doncs han d'anar-ho negociant, o fins ara és com ho han fet, negociant cada any sense tenir una seguretat. Això, voleu mantenir aquesta política o no?
No, bueno, mantenir la política de que a través d'un sistema de pública concurrència els clubs han de presentar els seus projectes i en funció dels seus projectes i en funció de la baremació que es pugui pactar dins d'aquesta estratègia en el marc de l'esport, podran tenir unes opcions o unes altres, no? Aquí hi ha diverses qüestions. Hi ha clubs que estan gestionant instal·lacions municipals i això té un nivell de compromís, té un nivell d'exigència, té un nivell de complicitat, i això s'haurà de gestionar d'una manera, però a part hi haurà el que és el paper de les ajudes públiques per a la pràctica de l'esport. Hem de pensar que hi ha esports minoritaris que necessiten segurament més ajuda, etc. Però després hi ha una línia que també la volem explorar, que és la del mecenatge i del màrqueting associat a l'esport global, com a ciutat. I aquesta és una, segurament és una línia molt interessant per recollir recursos que nosaltres després puguem derivar cap als clubs que necessitin els recursos de darrera hora, no? Per exemple, un club que hagi un equip que hagi promocionat, no? Que estigui en fase o en situació d'ascendir de categoria, un col·lectiu esportiu que per raons diverses participe en una competició de caràcter internacional, etcètera. Tot això és el que ens ha de servir precisament per situar en el mapa i en el puzzle els recursos municipals i aquells recursos que de l'espai privat puguin vindre per ajudar. No?
No, somric perquè són d'aquestes situacions que esportivament benvingudes siguin, però a nivell de despatxos és un mal de cap. És a dir, que un club accedeixi a una competició europea, doncs esportivament benvingut sigui, però a nivell de despatxos les despeses són una altra història.
Sí,
igual que canviar de categoria. Escolta, benvingut sigui, però s'ha de tornar a fer números, no?
Aquesta setmana hi havia el cas, aquesta setmana passada es donava el cas d'un club de Lleida que estava, havia tingut l'opció de participar en una competició de caràcter estatal i el primer desplaçament estava al voltant dels 6.000 euros. Llavors, si això no està previst, és inviable.
Clar.
Ja ho dic ara, és inviable. I això mateix ho vaig dir l'altre dia quan estàvem reunits amb els responsables dels clubs, no? Hem de ser capaços de planificar al màxim i després deixar un marge per a la improvisació. Benvinguda sigui si aquesta improvisació vol dir pujar de categoria, promocionar, etc. Però nosaltres ens hem de centrar en col·lectius que necessiten la nostra atenció. Això també ho vull fer saber, eh? Vol dir infants, adolescents, vol dir gent gran que han de viure i conviure a la ciutat també practicant esport.
Aquí no entraria el Lleida Esportiu, per exemple.
Bueno, hi ha una cosa que l'he manifestat sempre. Els clubs, tots els clubs, tenen l'obligació de respectar la legislació vigent. I la legislació vigent i les normes venen a dir que no pots fer un mal ús de les instal·lacions públiques, has de complir amb els compromisos que tens assumits, que tens l'obligació de mantenir-les, etc, etc. I a més, tens que estar al corrent de pagament davant de les administracions públiques. Llavors, aquest no és el tema del Lleida Esportiu, que tothom
bueno,
és conscient. Esportiu
és que també està en una situació jurídica no, estranya.
Bueno, al marge d'això, el que sí que vull deixar clar, que estic absolutament convençut, vamos, ho sap tothom, que la situació que en aquests moments té el Lleida Esportiu de deute davant de l'Agència Tributària o la Tresoreria de l'Estat Social no és un tema de l'actual direcció, no? Però arrossega el projecte esportiu sense cap mena de dubte. Tens un deute, llavors aquest deute el pagaràs a pams, el pagaràs l'any que ve, el pagaràs d'aquí 5 anys, però l'has de pagar. Llavors això sempre és un llast per planificar segurament esportivament un projecte, no? Quan me preguntes això de qui queda fora el Lleida Esportiu, és perquè, clar, amb dificultats com les que es troba el Lleida Esportiu, difícilment nosaltres podem ajudar. Nosaltres, la Diputació, qualsevol administració.
I la situació del camp d'esports, hores d'ara, quina és?
Bueno, ells, en funció del conveni, tenen la responsabilitat de fer el manteniment d'aquest equipament.
O sigui, hi ha un conveni en vigor?
Hi ha un conveni, sí. Aquest conveni ha estat denunciat per part de l'anterior corporació, o sigui, parlo de l'anterior mandat,
sí.
Va haver una resolució unànim, vull recordar, tots els grups polítics, de que si no hi havia un compliment de les obligacions que s'establia el conveni, hi ha un document del secretari general de l'Ajuntament que diu que s'ha incomplert el conveni en diferents extrems i es va plantejar que el club abandonés aquestes instal·lacions. Ells van presentar un recurs davant la justícia i van demanar unes cautelars, aquestes cautelars se li van atorgar i, per tant, estem pendents de que hi hagi la resolució judicial, no? Per a que l'Ajuntament prengui possessió en plenitud de l'equipament, no? Bueno, jo confio de que això serà així, confio també de que el panorama del futbol es vagi aclarint els propers dies i mesos. Jo animo a tothom al diàleg, animo a tothom a parlar, animo a tothom a que seguin en una taula i que prenguin les millors decisions, però el que no pot fer l'alcalde, suposo que les persones que ens escolten m'entendran, és intervenir en un club privat i que jo no puc dir-li a un club o a un altre o al de més enllà que és el que ha de fer, el que ha de deixar de fer. No se m'ocorriria ni suggerir cap fitxatge, no se m'ocorrirà dir-li què és el que ha de fer en la gestió de l'equipament. Ara, això sí, sóc el responsable que es compleixi les normes i sóc el responsable que es compleixin els convenis, els acords que tenen els clubs amb l'administració municipal, especialment pel que fa a l'ús de les instal·lacions públiques municipals.
Parlant de futbol, va haver la dimissió ja del president de la Federació Espanyola, el president Rubiales, que estava inhabilitat per la FIFA. Déu-n'hi-do, quin sarau s'ha muntat després de ser campiones del món de futbol.
Sí.
Sembla que només pugui passar en aquest país, això.
Bueno, no ho sé, segurament passem a algun altre lloc i tampoc en som conscients, però sí que és veritat que tot s'ha fet tard i malament, no? Bueno, jo crec que no n'hi ha prou, tampoc, eh? Jo crec que, d'una forma decidida, tothom ha de ser conscient de que hi ha unes normes, hi ha una qüestió que és el respecte, hi ha una qüestió que és l'esport, hi ha una qüestió que són els valors, i això ha de primar per sobre de tot, no? I a més hem de ser exemplaritzants, no només parlo de les institucions i els càrrecs públics, sinó que això ho faig extensiu als directius, directives, als entrenadors, entrenadores, a totes aquelles persones que estan vinculades amb el món de l'esport. Tothom ha de sumar, ha de participar d'aquest compromís públic, que és el respecte, la igualtat, la complicitat i sobretot créixer en valors.
Vosaltres esteu treballant al pla director de l'esport, sí, femení a Lleida.
També, que forma part del pla director general, però ens volem centrar en el que considerem que també és una oportunitat. Lleida té nom de dona, així ho deia ahir precisament quan commemoràvem l'11 de setembre, i això vol dir que hem de ser excel·lents en aquesta qüestió, i a més és una oportunitat per posicionar la ciutat també en tots els àmbits.
Alcalde, ens estem acostant a la una, només dues qüestions. Ara parlaves de la Diada, s'ha recuperat per part de la Paeria l'11 de setembre amb els actes de l'Ajuntament el dia que toque.
Sí, efectivament, estic molt content, crec que amb estat capaç d'entendre'ns. Lleida és la segona capital de Catalunya i la segona capital de Catalunya no podia deixar de celebrar el dia de la Diada quan toque, no? Que és el dia 11, i així va ser un acte brillant des del meu punt de vista, va ser un acte molt entranyable, va ser un acte molt emotiu, i bueno, jo crec que és bo que seguim treballant i avançant amb aquest tipus d'actes, amb el consens, amb diàleg, amb l'acord, però sobretot hi havia prop de 500 persones en aquest acte, i ho vull destacar perquè és per mi satisfactori, que quan les coses se fan bé la ciutadania respon, perquè ens vigila, perquè ens observa, perquè ens proposa, i el que hem de fer nosaltres és escoltar.
Ja us avanço que després de passar 4 anys de travessia del desert, l'alcalde de Lleida s'ha compromès a estar amb nosaltres un cop al mes d'aquí a final d'any,
sí,
i per tant cada mes tindrem l'oportunitat de parlar de la ciutat, una cosa que hauríem d'entendre dins de la normalitat, però que amb l'anterior equip de govern va ser impossible,
yeah,
impossible, reitero, impossible, fins 3 mesos abans de les eleccions, que llavors sí que vam gaudir de dues presències de l'anterior alcalde de Lleida.
Bueno, això és tenir una ciutat com Lleida que exerceix de capital, vol dir que hi ha molts mitjans de comunicació, que s'ha d'atendre tots els mitjans de comunicació per igual, i amb aquest respecte, no? I amb aquesta voluntat també de generar complicitats, també només faltaria a la cadena COPE.
Fèlix Larrosa, per acabar, perquè això és d'àmbit ja internacional, divendres va haver un terratrèmol a Marroc. Segurament si hagués passat en un país del primer món, tampoc m'agrada anomenar-ho així, però ja ens entenem, sí, no hagués sigut tan devastador, però allí sí que ho ha estat. No sé si des de l'Ajuntament de Lleida es té previst de donar alguna mena de recolzament o d'ajuda.
Bé, aquest matí, a 9:45, s'ha començat una reunió de la que encara no tinc coneixement dels resultats, que era com estructuràvem la participació de la Paeria i de les entitats de la ciutat a través de la xarxa que tenim de cooperació internacional, però sempre d'acord també als canals que hi ha determinats per part del govern de la Generalitat i especialment del govern d'Espanya. És a dir, nosaltres el que volem és col·laborar, i a més ho volem fer seguint els canals adequats. Això s'ha estat comentant, no puc avançar-vos més informació, però no la tinc, però sí que també us puc fer saber que un membre de la Guàrdia Urbana, que és bomber voluntari, també s'ha desplaçat fins al Marroc a títol personal per ajudar amb aquestes tasques d'identificació, bueno, de rescat, no?
No, que a més els primers moments són bàsics,
Sí, i va s'incorporar la patrulla canina i a partir d'aquí doncs col·laborarà amb la resta de forces que ja estan intervenint allí.
Alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Menys d'un minut i ens plantem a la una de la tarda. Estàs escoltant Herrera a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantarem a la una i et recordo que la programació local des de Lleida la tens disponible de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2:00. que a més disposes d'un número de WhatsApp per enviar-nos doncs, missatges de veu o de text, que és el 664-526-180, 664-526-180. Aquest número de WhatsApp és el que han fet anar per fer-nos arribar una altra vegada l'estat de deteriorament de l'antic mercat de la Mariola, que ja vam tractar en el seu moment, però com que han canviat els polítics, doncs ho tornarem a tractar avui a la tertúlia dels polítics. Pots enviar el missatge que tu desitgis. Després tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que vamos a estar contigo, con todos vosotros, desde este momento hasta las 4 de la tarde. Y hoy comenzamos con una noticia pues que acabamos de conocer, una noticia de última hora, porque el juez ha citado este viernes a Luis Rubiales para declarar como investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha citado a partir de las 12 horas, a mediodía, a Rubiales, que deberá acudir de forma presencial a la sede del tribunal para declarar como imputado por ese beso que propinó a la jugadora de la selección Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sídney. Y esa es la última hora. El juez cita este viernes a Rubiales para declarar como investigado. Pero hoy también tenemos que contar una nueva rebaja de condena motivada por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Lo cierto es que ya hemos perdido la cuenta del número de agresores sexuales que se han visto beneficiados con reducción de condena. Más de 1,000 en todo caso, pero el de hoy no es un caso más. Siendo todos graves, el que ha visto reducida ahora su condena en un año es Ángel Boza, uno de los miembros de la manada de San Fermín, precisamente el caso con el que empezó todo, el caso con el que se justificó la ley del solo sí es sí. Seguro que lo recuerdas, ocurrió en 2016, durante los Sanfermines, cuando 5 jóvenes cometieron una agresión sexual contra una mujer, otra joven de 18 años, en el interior de un portal de Pamplona durante la celebración de estas fiestas de San Fermín. Este grupo de jóvenes compartía un grupo de WhatsApp bajo el título de La Manada. De ahí derivó el nombre del caso. Cuando se comenzaron a juzgar los hechos, el debate se centró en si hubo o no consentimiento expreso de la víctima. Al final, después de varios recursos, el Supremo condenó a estos 5 jóvenes por agresión sexual a 15 años de prisión. Todo ese debate sobre el consentimiento expreso de la víctima fue una bandera para los movimientos feministas y en especial para Podemos, con el lema solo sí es sí. Cuando llegaron al poder de la mano del Partido Socialista, este lema se convirtió en ley, supuestamente para que casos como el de la manada tuvieran la máxima pena, y para eso se equiparó el abuso sexual con el de agresión sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha dicho una y otra vez.
Un acuerdo, que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la Manada. Que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro y dar una respuesta unitaria el Gobierno.
Pues bien, precisamente uno de los condenados por el Código Penal de la Manada se ha visto beneficiado por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Su condena ha pasado de 15 a 14 años, según ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por 2 votos a favor y uno en contra. No es un beneficio muy amplio y además cabe recurso ante el Supremo, pero el hecho de que se le aplique la reducción es el colofón, la guinda a la enorme chapuza que ha supuesto esta ley del solo sí es sí. Escucha la valoración que ha hecho en COPE precisamente el abogado de la manada, Agustín Martínez.
Es un extraordinario logro de la señora Montero, de la señora Yone Belarra, de la señora Victoria Rosell, de Ángeles Rodríguez Pam. Estoy completamente seguro que cuando se refería a la aplicación de la ley de la manada, lo que querían decir es esto, que la condena le parecía excesiva y para ello dictaron una ley en la que se reducía la condena.
Pues esta es la paradoja. La ley que, como decían desde el Ministerio de Igualdad, dejaba atrás el Código Penal de la manada, resulta que ahora beneficia precisamente a uno de los miembros de la manada. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues Pilar, hay que seguir pendientes de la furia de la naturaleza, seguir pendientes, por ejemplo, de Marruecos, de las consecuencias de ese grave terremoto registrado el viernes en este país. Enseguida hablamos con Ángel Espósito, el director de la Linterna de COPE, se encuentra todavía en el epicentro del seísmo, pero hay otra tragedia, en este caso en Libia. Ojo, más de 3.000 personas han perdido la vida y miles, se habla de 10.000, están desaparecidas por el paso de la tormenta Daniel, que deja también graves inundaciones. Y también ojo con esta noticia, el Parlamento Europeo acaba de dar luz verde al reglamento sobre el uso de embriones y fetos humanos en la industria farmacéutica. En un comunicado, los obispos de toda Europa alertan de que se quiere equiparar la vida con células e incluso con plasma. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Suppi, viaja con destino a Pekín, donde esta mañana se reunirá con el primer ministro chino. Un viaje que se enmarca dentro de los esfuerzos diplomáticos del enviado del Papa Francisco para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, que le llevaron en meses pasados también a Kiev, Moscú o Washington.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las campeonas del mundo de fútbol no confirman su vuelta a la selección.
Enseguida contamos este detalle, pero antes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha citado ya a Luis Rubiales para declarar como investigado. Lo hace para este viernes, día 15, a las 12 de la mañana. Y como dices, la semana que viene, el viernes 22, la España femenina inicia la Liga de Naciones, que da plaza para los Juegos Olímpicos. No hay fecha oficial para la convocatoria, que podría ser el viernes. No se ha presentado todavía a la seleccionadora Montse Tomé, y Olga Carmona, autora del gol de la final, dijo en El Hormiguero que las jugadoras todavía no han decidido si vuelven.
Bueno, ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. La dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche y bueno, pues entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Y a esta hora se decide si sigue o no la huelga de futbolistas de la Liga Femenina, María Panadés.
Están reunidos encima de momento. Acaba de llegar el presidente de AFE, David Aganzó, que no estuvo en la reunión del otro día. Ahora mismo están mediando por separado patronal y sindicatos, por lo que toca esperar para ver si finalmente la huelga queda desconvocada.
Y a las 9:45, España-Chipre, camino de la Eurocopa de Alemania. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la 1. Han baixat els 20 graus a la ciutat de Lleida. Segueix la ciutat molt ennuvolada. Amb un dia d'aquests, amb núvol. Fruit d'això, també la temperatura ha baixat. Ens hem quedat als 20 graus. Hi ha hagut precipitacions, com t'explicava abans l'Armando Álvarez, el que és tota una franja que va de sud a nord de tota la província de Lleida, tocant a l'Aragó, per entendre'ns. A l'oest de Lleida, ciutat, han caigut 10 litres, però aquí a la ciutat molt menys. I cap a l'est, doncs encara menys. En fi, aquest és l'estat del temps, 20 graus, avui és dimarts 12 de setembre, i tot seguit parlem de gastronomia. I ja saps que ho fem doncs amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Però abans, quatre consells.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida.
Doncs ara ja és el moment que ens acostarem a dos quarts de dues. Ja saps que els dimarts ens toca parlar de gastronomia. Vaja que ens toca, vull dir que ho tenim marcat a l'horari, però que ho fem amb molt de gust. Home, jo ho faria millor assegut a la taula d'un restaurant, encara que estiguéssim gravant el programa, per anar podent degustar, sobretot, del que parlem moltes vegades. Però vaja, que ens ha tocat aquesta hora, ens ha tocat aquest dia, i ho hem de fer almenys des d'aquí de la ràdio. Després, a l'acabar, marxem corrents, eh? El nostre copilot, el nostre sumiller, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, ha de ser... no ho he provat mai. També suposo que pel tema del so, però assegut a taula. Bé, ni que sigui el moment dels postres, eh? No estaria malament, eh, gravar aquest espai així.
Bueno, això hem de ficar un dia i ho fem, cap problema. Ja ho saps tu, que jo m'apunto a un bombardeo amb aquestes coses.
Bueno,
ho
haurem d'enregistrar primer a veure com són, eh? Perquè si no... jo crec que ens allargaríem i tot, eh?
Ah, això seguríssim, eh? Seguríssim.
Clar, estàs
a taula, seguríssim.
Clar, estàs a taula, sobre taula... Escolta, tu, és igual, aquí ja no ve de minuts. A la ràdio sí que ets més conscient de que, escolta, com van passant els segons, no els minuts, eh? En fi, l'espai de gastronomia on el Felip Urbano ens presenta cada setmana persones que estan vinculades al món de la gastronomia. Amb qui parlarem avui, Felip?
Ho sabia que ja tenim per aquí. Bones, Marta, què dius?
Hola, bon dia.
Ja ens explicarà ella, pues, tot el que fa a xarxes, tot la trajectòria que té, que és sumiller també, i bueno, pues... com la tenim aquí ja directament, crec que seria ella la que ens hauria d'explicar una miqueta. Sí.
Marta Clot, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Mira, et pregunto, perquè sé que ara estàs treballant en aquest món, t'agrada el nom d'influencer o no?
Se'm fa una mica gros, la veritat, però perquè tampoc... jo em considero més creadora de contingut. Els influencers són paraules majores.
Bueno, la Marta Clot, de totes maneres, és sumiller... i evidentment a hores d'ara, com bé ens confirmaves, et dediques també a la creació de continguts a les xarxes socials. Marta, escolta, de totes maneres, tu com comença la teva vinculació al món de la gastronomia?
Doncs mira, jo... bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, que és un plaer estar avui aquí al migdia compartint aquest espai amb vosaltres. Clar. I doncs la meva vinculació al món de la gastronomia ve una mica de casualitat. Jo acabo batxillerat i tal, no, i dic, ostres, m'agradaria fer un ofici. Llavors estudio a l'EPGD, al curs de pastisseria, durant 4 anys. Em dedico a la pastisseria, m'encanta, faig pràctiques amb sommeliers de nom, treballo a Barcelona en pastisseries, i un dia una mica dient, ostres, m'agrada molt això, però m'agradaria ampliar coneixements, i més coneixements relacionats amb la gastronomia. I vaig anar a petar, de casualitat, a un anunci per internet d'un curs d'iniciació al tast de vins. Jo no en tenia ni idea de vins. Era una cosa que no formava part del meu dia a dia, a casa meva es bevia vi, però en assenyalades, mai hem... o sigui, no, la meva família no té cap tipus de vinculació amb la restauració. I dic, ostres, doncs això seria interessant, potser. No tinc ni idea, però potser relacionar els postres amb els vins i poder fer maridatges. I això, vaig dir, ostres, m'apuntaré. Bueno, vaig sortir de la primera classe fascinada amb el vi, perquè clar, jo deia, a veure, a mi el vi no m'agrada ni em desagrada, però vaig tastar vins que vaig dir, ostres, això està boníssim, que fort que d'un raïm es pugui fer un producte tan bo. I bueno, vaig començar a rascar, vaig veure que m'agradava, m'interessava, i vaig decidir estudiar el curs del FET de sommelier, de 2 anys, i res, em vaig graduar i superfeliç, aprenent moltíssim i treballant. Vaig estar treballant en botiga durant 4 anys, més o menys, fins que no vaig decidir començar a crear contingut a xarxes.
El pas del salt aquest a crear contingut, va ser abans o després de la pandèmia?
Va ser el moment de pensar-ho, de dir, ostres, això potser seria xulo, va ser durant la pandèmia, però vam començar com a tal quan ja ens estàvem recuperant. Val. Però sí que el moment d'inflexió va ser la pandèmia.
Ho dic perquè moltes persones que a hores d'ara doncs, van volcar part o la totalitat de la seva força, de la seva energia, de la seva feina a la creació de continguts, ve per l'època de la pandèmia.
Jo
no et dic l'any més dur, sinó després hi ha gent que, no sé si és el teu cas, al cap d'un any, que comences a assimilar què ha passat i què està passant, decideixen, escolta, que hi ha molta gent consumint i buscant contingut a internet.
Totalment. També va ser una mica no només fruit de la pandèmia, sinó el fet d'estacar al públic. Jo vaig estar gairebé 4 anys això al Wayne Palace, a Sant Cugat, i d'estar de cara al públic, doncs m'adonava que hi havia molts consumidors que els agradava el vi, però tenien molts dubtes i molts lius amb coneixements i això, i vaig dir, ostres, pues, seria interessant poder resoldre aquests dubtes, aquestes coses que la gent no coneix, a les xarxes, perquè, ostres, que les xarxes ens donen un potencial per arribar a tanta gent i poder explicar als vins que us valdria la pena aprofitar-ho.
Clar. Marta, tinc curiositat, ara, perquè després d'haver-ho estudiat i exercir, ets cuinetes a casa amb tema de postres o no?
Ho soc, però soc menys el que m'agradaria, perquè ara mateix la veritat és que anem molt enfeinats i no tinc temps per estar tranquil·la a la cuina i fer una mica de cuinetes, però m'agrada.
Clar, o sigui, tu el tema postres, si feu un dinar, suposo que tothom, o feu una reunió d'amics o de família, escolta, la Marta, tranquils, que porta les postres, eh?
Sí, bueno, penso una mica també que
en
casa de Herrero, cuchillo de palo, o sigui, que som menys del que ens agradaria.
Molt bé. Marta, com et trobem a les xarxes? On et busquem?
Mira, ens podeu trobar a Vi Companyia, Vi i Companyia, amb dues is, i aquest perfil és l'original, diguéssim, és el que vam crear fa 2 anys. Parlo en plural perquè aquest projecte el comparteixo amb el Mike, la meva parella, que ho fem els dos, estem els dos a full. Soc jo més la cara visible, però que és feina de dos. I això ens trobeu a Vi Companyia, el perfil en català, que va ser l'original. I després fa un any, més o menys, vam dir, ostres, perquè l'objectiu de Vi Companyia és divulgar els vins catalans, donar-los a conèixer i donar-los el valor que tenen i que, sobretot, que la gent els conegui i els demani. No? Mm. Llavors, una mica amb aquest esperit de donar a conèixer els vins catalans, vam dir, ostres, pues, ens agradaria poder explicar els vins catalans a la gent que no parla català. I vam decidir obrir un perfil en castellà que es diu La Marta Clot, que allà també fem un contingut similar i també parlem de vins catalans, experiències, etc.
Molt bé. Teniu plana web també, vicompanyia.cat, des d'allí
sí.
Ja teniu les sortides cap a totes les xarxes socials, però també els podeu conèixer, els hi podeu posar cara, que ara t'estic veient Marta i el Mike també,
Sí, exacte, sortim allà els dos. Hem d'actualitzar les fotos, però...
Escolta, Marta, ens parlaves de... parlar dels vins de casa. Has pogut viatjar, conèixer cellers?
Sí, la veritat és que en aquests dos últims anys que portem amb la creació de continguts en xarxes, hem fet la volta a Catalunya pràcticament. Ha sigut un plaer pues, conèixer petits productors, cellers, experiències, zones que potser no les coneixia tant i sí, ens agrada moltíssim. Mm-hmm.
El tema del vi sempre ha estat, no sé si anem a més o a menys, però sempre ha estat envoltat una mica del misticisme, de cert nivell, no? Escolta, no? Quan agafes una copa de vi s'ha de seguir un ritual, has de saber valorar-ho, i segurament amb d'altres begudes no passa tot això, creus que això va a més, va a menys, amb el vi?
No tinc ni idea, però està clar que ens falta camí. Segurament anem a menys, perquè s'està traient molta pressió relacionada, o sigui, quan al moment d'obrir una ampolla de vital, però encara ja està envoltat de cert, diguéssim, entre cometes, elitisme. I el nostre objectiu, de fet, és això, no? Trencar amb aquests rituals tan, diguéssim, potser entre cometes, antiquats, sí. No? I fer arribar el vi a un públic molt més ampli, a persones que beuen vi perquè els agrada i sense necessitat que hagin de conèixer-lo, hagin d'estudiar-lo, hagin de fer un curs d'iniciació i donar això, pues, a fer arribar el vi a un públic més ampli, perquè al final som un país, un territori vinícola, portem milers d'anys elaborant vi i és una llàstima que el vi es reservi només en certs moments del nostre dia a dia.
Clar, la vostra tasca com a creadors de continguts crec que és bàsica en aquest aspecte, és a dir, si no abans havies de fer el que deies, un curset o llegir-te un llibre, i ara, escolta, jo me'n vaig a veure la Marta Clot, m'explica un vi com és, d'on surt, com el fan i com el puc marinar i maridar, i llavors, doncs tot és molt més àgil, eh?
Exacte, sí. Sí, aquest és és el nostre objectiu, perquè, o sigui, que jo no dic que els consumidors no hagin de saber, perquè jo, quan faig un tast, doncs explico, no, per obrir-te una ampolla de vi, tu no has de saber res, tu l'únic que has de tenir és una copa, si és que en tens, un obridor i gaudir-lo. Però sí que és veritat que, com tot, quan més coneixes una cosa, doncs potser més la pots apreciar.
Sí, sí, totalment
d'acord. No ha de ser un condicionant per decidir no obrir una ampolla. O sigui, no t'ha de fer por al vi. Al final és un producte de la terra i és un producte de casa nostra. Llavors, tota aquesta barrera s'ha de trencar, perquè és que si no anem...
Totalment d'acord. Felip Urbano, ja sé que estàs super enfeinat, però bueno, tu a la teva manera també ajudes a democratitzar. No sé si és la paraula una mica el món del vi, eh?
Bueno, la feina nostra és aquesta, no? Intentar fer arribar a més persones aquesta part que la gent pensa que has de ser professional o que has d'entendre o quan vas a demanar un vi te diran paraules tècniques i és tot el contrari. Jo crec que ara evidentment has de fer preguntes per saber quin vi li pots recomanar, no? Però jo crec que he explicat més la història sentimental que hi ha darrere, que són persones, i com serà, que és el que hi ha la Marta, com s'elabora des de la terra, que aquella part que començaves a fer una cata al client que ficava cara de dir este de què me habla, no? Al final hem d'intentar arribar a les màximes persones possibles.
Però estic d'acord també amb el que ens han explicat aquí moltes persones que han passat, gent amb un bagatge impressionant i amb una experiència altíssima, que de vegades t'han acabat dient, escolta, mira, tu prova'l i si t'agrada, doncs ja està, és bo per tu i no cal que li busquis més voltes i més històries.
Sí, al final, el dir que t'agrada és la paraula, és el que t'agrada. No és ni per preus, ni per la zona, ni clar, el que t'expliquen, al final.
Marta, no
has de trobar el perfil.
Clar, Marta, no ens ha d'agradar el mateix vi a tothom?
Home, no, sinó quin avorriment, no?
doncs mira, ja que toquem aquest tema, quin és el darrer vi que has descobert que has dit, caram, aquest sí que m'ha agradat, eh? Sí.
Mira, sóc molt dolenta per aquestes coses que sempre... Tinc molt mala memòria, però a veure, sí que és veritat que l'altre dia vam obrir una ampolla que teníem guardada a casa d'un vi que es diu Coll de la Sitja, que és d'un projecte molt petit que es diu Vins la Pical, i vam obrir una anyada que era la 2018. Actualment al mercat tenen la 21, si no vaig equivocada, i estava espectacular. O sigui, és un macabeu que ha passat una miqueta per barrica i d'haver-lo guardat durant aquests anys, que l'hem tingut 3 anyets guardat, boníssim, fantàstic.
Clar, aquesta és l'altra del vi, que tu pots... O sigui, que cada any pot ser diferent, que per molt que intentin, depèn de les condicions climatològiques, de l'aigua, de mil coses, és que cada any és diferent, a més, ja? Vull dir que té un... Bueno, això ja n'hem parlat aquí a l'Espai de Gastronomia amb el celler Felip, que té la seva dificultat, el tema de la... Bueno, de fer un vi, la verema, i la verema només és el començament. Després ve tot el...
No és fàcil.
No, gens.
És...
Molt bé.
Hi ha una feina darrere superimportant.
Felip, escolta, tu com coneixes a la Marta?
Per les xarxes.
Ah, imagina't.
Per les xarxes, sí. No sé. Sí, també perquè va treballar al Wine Palace, però va ser el aquí ja la vaig conèixer, però va ser el punt que va començar a fer, doncs, tot el contingut que fica, no?, a les xarxes, i dius, joder, a que se hacía no para, ¿no? Y al final, que es la verdad, ¿no? Y mira, en Cursita, a ver, los presos están bien, y la gente ya va y pensa, jolín, yo creo que habría de surtir, ¿no? Y explicar, pues, toda la historia que fa, ¿no? Y aparte, fa una cosa súper directa, que arriba a tothom, fácil de entender, y de una manera muy, ¿cómo explicarlo? Muy normal, ¿no? Molt de carrer, vull dir que no són d'aquells continguts que dius, hòstia, ara començarà a parlar del vi, el que parlava abans, no? I jo crec que el que està fent és això, pues, doncs, arribar la part més directa.
Exactament el que dèiem abans del vi, que evidentment jo crec que també és un plaer de vegades saber el que hi ha al darrere a l'hora d'obrir una ampolla de vi, doncs si has visitat el celler o si coneixes el celler, has pogut visitar-lo i conèixer les persones, doncs ara quan us connecteu a vicompanyia.cat o a la Marta Clot, sabreu qui hi ha al darrere. Hi ha la Marta i el Mike, i la Marta doncs és la que hem conegut avui. Marta Clot, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
El plaer ha sigut meu.
Escolta, tens futures activitats no relacionades amb les xarxes socials en ment?
Tipus tastos i això?
Sí, aviam, jo sé que tot el que faràs té reflexe a la xarxa, però clar, un tast al final l'has de fer en persona, per exemple, no? Sí, alguna visita, exacte, amb algun celler...
Nosaltres també fem això dels tastos a domicili.
Aha.
I tastos en cellers, així que... Sí,
ah, ara, per exemple, tast a domicili feu?
Sí. O sigui, tu vols organitzar una festeta amb els teus amics i fer un tast o alguna cosa? Doncs jo vinc amb les vins, amb les copes, amb tot el que faci falta.
Doncs escolta, em sembla una activitat molt interessant, aquesta, de vegades allò, una reunió d'amics o fins i tot d'una empresa, no? Suposo que és igual anar a la seu d'una empresa que amb un domicili personal.
Exacte.
Doncs si a vegades no sabem què fer, doncs escolta, pots organitzar un tas que a més tu vens, ho portes tot, t'encarregues de tot, ens expliques que hi ha darrere de cada vi i que hem de notar, no? Pues,
exacte.
Felip, això és maco, eh?
Xulo.
Sí.
I t'ho porten a casa.
Ara, Ricard, saps que sempre intento, ara que estem en directe, Marta, has de passar per la botiga i muntarem alguna cosa, va.
He de passar, ho tinc superpendent. I bravo, sí, sommelier, és com el Felip, que estan de cara al públic. Això és molt important, que quan una persona entra a una botiga trobis algú que t'expliqui, que doni a conèixer projectes petits, i o sigui que bravo als sommeliers de botiga, tio, perquè jo també he estat i fan una feina molt important.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, vicompanyia.cat. Bueno, això d'aquesta activitat a domicili m'ha agradat força. Ho dic de veritat, alguna vegada allò, una reunió anual d'amics o d'antics alumnes que es fan, i Marta, escolta, i què
Marta,
fem?
Ja,
què fem? Ja, doncs això.
Marta, jo estic veient, sí, cotxe, sí, direcció, sí. Lleida, casa del Ricard, ojo.
Vinga, va, posem
home,
data.
Ja saps que seria un plaer. Marta, Clot,
mira,
escolta.
Mira, posem data, diu.
Sí, no. Sí, escolta, l'únic problema que tinc jo, ja saps, és el tema de l'agenda, és la data, justament. De ganes, cap mena de problema. Marta Clot, escolta, enhorabona per la tasca que feu i gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I ja sabeu, a vicompanyia.cat, allí, des d'allí teniu les sortides cap a les xarxes socials, i si no també la podeu buscar com a la Marta Clot, també la trobareu. Felip Urbano, jo l'agenda la tinc rebentada per aquest any, l'any que ve i l'altre ja.
Sí, no, al final no sé què farem, però bueno, que una baixadeta, ja parlo jo amb la Marta després, una baixadeta a Lleida hem de fer també.
Home, això, benvingut sereu, ja saps que sí. Una abraçada, Felip.
Cuida't.
No, el problema sempre es troba al fora de l'agenda. Està plovent a la ciutat de Lleida, fem una pausa i en 2 minuts tenim la tertúlia dels polítics a Cope Lleida.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Qué calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes y ciudadanos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza.
Pues mira, deixa't de ploure, però ja veu que això és un anar i tornar. Ja ens ha dit l'Armando Álvarez que aquest front, aquesta línia que dèiem, que estava doncs al llindar de Catalunya i Aragó, no es movia d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra o d'oest a est o d'est a oest, sinó de sud a nord. Per tant, no acaba d'entrar a la província i va afectant poc a la ciutat de Lleida, que això també sí que és notícia i que és digne d'estudi, eh? Perquè afecta tan poc la pluja a la ciutat, ens esquiva, literalment. I insisteixo que tot això jo, al final ho treus de l'experiència de veure aquestes aplicacions amb el radar i veus com quan una tempesta arriba a Lleida, no sé com, acaba o vorejant-la o separant-se, no sé què passa a la ciutat de Lleida. En fi, va, que ja passem un minut de dos quarts de dues. Marxem fins a les dues amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra Republicana. Bon dia, Xavi.
Hola, què tal? Bon dia.
El David Melé, de Junts per Cat. David,
bon dia al dematí.
Benvingut. T'estrenes aquesta temporada, em sembla, eh?
Sí, me vau fer
bueno,
fora.
T'estrenes aquesta temporada.
Vaig vindre fins a l'últim moment de l'altre i la setmana passada, per qüestions d'agenda, no em va ser possible seguir. Uh-huh. Però avui ja hi tornem a ser.
És la segona, vull dir que...
Correcte.
Que
res. No, 50%.
No t'has perdut gaire, eh? Tampoc. Glòria Rico, de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, bon dia.
Bon dia.
La Laura, que ha vingut puntual, fa una estona, igual que el Xavi, sí que us ha enganxat la pluja, feien broma. I que, escolta, no ens podem queixar avui en dia de que plogui, eh?
No, ens podem queixar de que plou poc.
Això, no, t'ho dic perquè normalment sempre la pluja li hem dit que fa mal temps. Escolta...
Hem de canviar això. Quan plogui direm fa molt bon temps.
David, tu corrobores això, eh?
Benvinguda l'aigua a la ciutat, per poc que sigui, i ojalà vingués més, sense cap mena de
dubte. Bueno, ho corroboreu tot, dic al David, perquè està molt vinculat al tema de l'horta de Lleida i per això.
Correcte, i vaig amb moto, i per això. Són unes petites molèsties, però que paguen la pena.
Molt bé. Avui és 12 d'octubre, ahir 11... Ai, perdó, 12 d'octubre, 12 de setembre.
Ja. 12 de setembre. Ja estem a l'octubre.
Ja va prou ràpid, plegat, no. Avui és 12 d'octubre, ahir va ser 11... Però dale, torna. 12 de setembre, David, que em lies.
Sí, no, si la culpa és més.
Avui és 12 de setembre, ahir va ser 11 de setembre, la Diada, s'incorpora la Carme Valls, regidora del PSC. Carme, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Estava dient que és 12 de setembre, avui. Dimarts, ahir va ser 11 de setembre. Ha estat amb nosaltres avui l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que explicava que s'ha recuperat els actes de la Diada el mateix, o sigui, quan toquen, l'11 de setembre.
Sí, la veritat és que no sé si algú de vosaltres va estar a dalt al castell, i la veritat és que l'acte va ser superbonic, va haver molta participació, jo crec que va ser un acte diferent i amb el qual la gent estava molt contenta de que l'acte s'hagués recuperat i de veure totes les administracions conjuntes celebrant la Diada de Catalunya, no? Mm-hmm.
Vau participar?
Sí, com deia la Carmen, la veritat és que també era molt important la participació de moltes entitats i molts ciutadans de Lleida que van pujar fins al Turó de la Seu, sí. Que sempre diem que és un privilegi qualsevol event, acte institucional que es pugui fer a la Seu Vella, doncs la veritat és que hi ha un dia meravellós que feia durant...
A més, no sé dir si vau participar, la veritat és que tenia la Laura al costat.
Tots, estàvem tots. Sí. Fet prou important com per estar-hi, al final... Doncs el dia 11 de setembre com a diada, no només per l'ofrena que es fa al Roser, sinó que després, posteriorment, la pujada de la Seu i l'acte institucional, jo crec que cal commemorar aquests més de 300 anys de lluita, tenint en compte que el 1707 doncs, Lleida va ser assetjada, i que a dia d'avui, el 2023, encara estem defensant el mateix, no? La llengua catalana, el fet de vetllar també pels drets de les persones i de la identitat.
Jo crec que a vegades, Xavier, que diem commemorem, i jo crec que a vegades hauríem de canviar la paraula per el reivindiquem, no? Perquè dius no commemorem la pèrdua, sinó que reivindiquem que...
Sí, el que vull dir és que és trist, no? Que,
sí, sí, sí,
que
sí, completament d'acord.
Estiguem lluitant per coses tan òbvies i entenem que...
Aquest any s'ha parlat molt del català.
Sí, sí, era la...
Bueno, era la...
La consigna.
Sí. Jo us dono unes xifres que al final he anat recopilant de fonts contrastades, perquè moltes vegades parlem de bueno, l'estat del català. Però com està el català a Catalunya? Bé, malament, depèn d'en qui parles, et diu que molt bé, depèn d'en qui parles molt malament, depenent de la zona de Catalunya. I jo us dono unes xifres que jo la veritat és que quan les he anat recopilant, la veritat és que m'han semblat baixes, molt baixes. Però és una cosa que també vaig constatant en els darrers anys. Eh? Només el 36% dels ciutadans de Catalunya tenen el català com a primera llengua. Això és quasi bé un de cada tres, només. Persones a les Terres de l'Ebre puja fins al 75% l'ús del català com a primera llengua i, en canvi, al Baix Llobregat, que és de les zones on menys, es queda a l'11%. 11%. Tenint en compte que hi ha un gruix de població important, és preocupant, 11% és molt baix. Eh? Menys del 35% dels catalans i catalanes llegeixen llibres en català. Només el 33% dels catalans parlen català amb els seus amics. Menys del 25% dels missatges de mòbil, que s'escriuen un munt, són en català, si han estat originats, evidentment, en territori de català. Eh? El 40% dels alumnes es dirigeixen als mestres en català, només el 40%, i menys del 50% dels professors fa classes sempre en català. I a Barcelona, que és el gruix on hi ha més població, en cap districte el català és la llengua habitual entre els joves. Entre els joves, ja no diem la gent gran, no, entre els joves. Els dos districtes on es fa anar més el català, tot just es frega el 40%. Aquesta és la realitat, però clar, això ens marca aquest futur immediat.
No, és una realitat, com molt bé comentava Ricard, no preocupant, molt preocupant. És més, a mi m'agrada també doncs, justificar les coses amb dades, i de fet tenim dades també a les escoles de primària, on un dels factors importants i problemàtics que tenim és els problemes de comprensió lectora i lectoescriptius dels nostres infants, de que més enllà d'aquí uns anys no, seran adults i que evidentment el que comporta és promoure la identitat, però sobretot la llengua catalana, i també responsabilitat nostra, doncs, perquè en tenim, de que això pugui ser possible, perquè el que no podem fer i no podem obviar que el català no deixa de ser una llengua cooficial i aquí doncs, tenim també que defensar-la perquè és part de la nostra identitat.
Bueno, jo crec que en aquest sentit s'ha avançat, no?
Jo crec que s'ha avançat.
Parlem de que hi haurà podrem parlar les llengües
Sí, però és veritat que l'ús del català va estar retrocedint, especialment a escoles amb gent jove, i que és un tema que s'ha de fer polítiques actives i que
completament d'acord. Sí,
i que a vegades estem discutint que si es persegueix el castellà, quan el tema és que s'està retrocedint l'ús del català.
Quan els números diuen el contrari.
Els números diuen el Baix Llobregat, Lleida no hi ha aquesta dinàmica.
Jo he parlat de números globals.
Globals, per això t'he dit que a Lleida encara no en tenim números, com per dir que el català està malament.
A Lleida també.
Tenim la lluita com a lluita de Catalunya, no? O comencem ara hipertensió a Catalunya, el català no s'està utilitzant.
Està millor que a Barcelona. S'ha dit que no hi ha dades. Són dades concretes, però que està millor que a Barcelona.
Per això dic que estem dient que a Lleida està millor.
També són els viatges, perquè hem de comptar que la població de Barcelona no té res a veure amb la població de Lleida.
A Lleida està millor, però també és veritat que qualsevol que vagi a les escoles i tota la gent que té crios, canalla, ho comenta, que hi ha molt més ús del castellà. Jo crec que l'acte d'ahir també va reunir dos aspectes interessants, no?, que també volia destacar, el tema de la llengua, que jo crec que tenim un ampli consens, no total, però un ampli consens en la defensa de la llengua, i també jo destacaria que va ser interessant, no?, el grup que va haver de música, no?,
les Silvestres, que ens va agradar.
És un grup que està recuperant música antiga, tipo Garrotins, però de dones, amb el pandero.
Quadrat, una de veritat, pandero, si no l'heu vist.
Molt bonic i que crec que també...
Una reivindicació feminista.
També respon a aquest tipus.
M'apuntaven avui al migdia, ara es posa la paraula al Xavi i al David, m'apuntaven aquest migdia que, jo ho he dit per antena, però m'apuntaven a través de WhatsApp, que potser la Generalitat ha fixat molts esforços en d'altres històries, per exemple, el procés, i s'ha oblidat d'altres aspectes, entre ells el tema de mantenir el català. I dos, quina és la millor manera? La de multa i sanció sembla que no ha funcionat i no sé si hauria de ser aquesta. Xavi Palau.
D'entrada, quan parlem de les dades de comprensió lectora i d'altres, l'informe PISA diu que Catalunya té els índexs de comprensió lectora més baixos a tot Espanya, però no únicament en català, també en castellà. Són les dades objectives i reals. Per tant, és evident que anem a la cua en aquest sentit i que, per tant, és evident que cal dur a terme una inversió segurament profunda en quant al sistema educatiu. I d'altra banda, en quant al tema de la llengua catalana i a l'ús, crec que només cal llegir les memòries de Jordi Pujol, els tres llibres, els tres volums, i segurament que molts entendran el perquè d'aquestes dades.
Te'ls has llegit?
Sí, clar. Bueno, per tot això, per això ho dic. No, ho dic perquè segurament que ajudaria a entendre doncs quin és l'ús del català, quines són les polítiques lingüístiques que es va aplicar en el seu dia, i no dic ni que sigui positiu
però
ni negatiu.
Però què ha canviat de llavors a ara?
L'objectiu de la Generalitat en el seu moment i de Jordi Pujol era fomentar possiblement unes determinades polítiques, per exemple, de migratòries, que potser algunes zones de Catalunya explica el per què l'ús del català és menys habitual i perquè moltes vegades aquesta integració provoca certes, no diré conflictes, però certes dificultats a l'hora d'accedir a la llengua per temes familiars, temes d'altres, i segurament això explicaria en funció de quina zona de Catalunya doncs està més o menys arraigat el català.
Jo crec que aquestes explicacions...
Són molt banals, en un minut, no tinc tampoc més temps, però podem explicar en molt més temps.
Discutim molt, perquè hi ha
precisament
molts nous vinguts que són els primers en defensar la llengua i en parlar la llengua catalana, i són d'orígens extremenys, andalusos, etc. Al final és un tema més de sentir-se identificat allà on vius, de que t'han acollit pels motius que siguin, ja sigui per una migració, ja sigui per motius de feina, de reagrupament familiar, pel que sigui, i jo penso que s'ha d'estar una mica agraït i sentir-se identificat a la terra on vius, i en aquest cas, doncs, bueno, també és important promoure la llengua.
I l'ús de la llengua té a veure el retrocés del català, doncs, canvis en la composició de la població, però també tot el tema del món audiovisual, de les tecnologies, els telèfons mòbils, les plataformes digitals que tenen molt poc català...
David...
Hi ha tota una sèrie de canvis que fixar-se només en un punt i traure el tema de la immigració per parlar del català, doncs, me sembla una simplificació.
Tens les dades del català a la Vall d'Aran?
No vull dir que la composició de la població és un...
No, vull dir perquè potser si sapiguessin les dades del català de la Vall d'Aran, província de Lleida...
Potser hauríem de fer anar l'aranès.
Clar, aquest és el tema.
David, que no t'havia passat la paraula...
No, perquè m'agrada molt escoltar... No, perquè m'agrada molt escoltar els meus companys de consistori, perquè una vegada més... Les dades que comentàvem i tot el que comentàvem en l'àmbit general, vull dir, al final nosaltres com a país de la ciutat de Lleida crec que tenim molta feina per endavant i crec que hi ha un marc general, que no discutiré ara si les polítiques dels últims anys són les correctes o no són les més correctes, però crec que tenim molta feina, que s'ha fet molta feina, però de vegades no creiem en aquestes dades que estem donant, i tot i que siguin sectoritzades, el que diguem la província de Barcelona, Girona, Tarragona, cadascú, el que és l'ús, l'ús familiar i tal, crec que a Lleida crec que hi ha molta feina feta, hi ha molta cultura del parlant, el català parlant, que s'ha mantingut. Quina és la nostra responsabilitat sent conscients de que hi ha molta feina per fer com a país de la ciutat de Lleida i entenent que hi ha un consens ampli en la importància de la llengua i del català en la nostra ciutat, hem d'utilitzar aquells mecanismes i crec que l'Ajuntament de Lleida en disposa d'alguns, que crec que hem de ser capaços entre tots en les iniciatives, actuacions, cursos, formació i també parlo des de la vessant de l'experiència a l'Institut Municipal d'Ocupació en la qual la formació de, no només de professional sinó també en noves tecnologies i en el català i tot això crec que és importantíssim i crec que nosaltres... No podem defugir ni ans al contrari, crec que hi ha una voluntat entre aquest consistori de que el català ens queda molta feina per fer i amb aquestes dades que dones, sense cap mena de dubte, moltes vegades també trenques alguns dels mites que s'han sentit i que estem políticament a nivell nacional, que hem de sentir moltes vegades que amb aquestes dades...
Jo volia fer una mica d'incapeu amb el que comentava el Ricard, no? De dir, és cert que la Generalitat durant aquests anys de procés s'ha preocupat més del procés que de la defensa de la llengua catalana, entre altres coses? Doncs jo crec que sí. Jo crec que, desgraciadament, aquests anys de procés doncs, han paralitzat Catalunya en moltes coses i ara que sembla ser que aquesta paralització ha començat a arrencar, doncs ens comencem a trobar amb unes mancances importants, no? I una d'elles és que la llengua catalana durant aquests anys no ha avançat. No ha avançat en termes d'educació, no ha avançat en termes d'ús, no ha avançat, etc. Perquè no hem sigut capaços de seure en una taula i parlar dels problemes i de com avançar en Catalunya. I jo crec que és cert, no?, que hem de fer què ha passat durant el procés a Catalunya i començar a revertir-ho. I això hem de ser partícips tots. Vull dir, el fet que durant aquests anys no es fes, per exemple, un acte tan simbòlic com el d'ahir, de l'11 de setembre, doncs feia que potser la gent se sentís poc que ens havíem pres una mica aquesta part d'aquest...
Us dono dos minuts més, un altre tema.
Un símil futbolístic, moltes vegades no pots atacar perquè t'estàs defensant. Moltes vegades.
Sí, però jo discuteixo, ara la Carmen surt un momentet, però no estic gens d'acord. Al final no podem separar quan un té la identitat d'un poble, no pot separar la cultura o la llengua, és absurd. Al final, tot va dins, és totalment unitari. Llavors, fins i tot, mira, la Laura ha ficat l'exemple d'aquest grup doncs, que hi va participar, no?, de noies, i és l'exemple potser més clar de que si no som capaços de preservar la nostra cultura, doncs s'acaba perdent, s'acaba malmetent. I per això comentava doncs, que és esforç de tots i hem tingut, i encara tenim molta repressió per part de Madrid, precisament per ficar doncs, molts obstacles a que nosaltres puguem promoure i defensar una cosa que hauria de ser tan habitual com poder parlar la nostra llengua, que és el català.
O sigui que un castellano parlant no té identitat catalana, senyor Estrada.
Sí,
perquè, clar, si s'ha de parlar català únicament per tenir identitat catalana, sí. Jo he dit,
Xavi, que el català és important perquè és la nostra llengua, és la llengua oficial d'aquí a Catalunya i està molt bé que parli castellà, com si vol parlar anglès, com si vol parlar xinès.
I per què a la Diputació Provincial també no es fico un traductor d'aranès, si és la Diputació Provincial de Lleida?
Doncs està
perquè
perfecte,
vostès governen, eh?
Perquè l'aranès és important, igual
fa, si no?
el català.
Pues per què no ho fan a la Diputació? Si és la província de Lleida i vostès governen la Diputació Provincial, per posar un exemple.
Però són les limitacions.
No, clar, és que ho dic perquè... No, és que el concepte de la identitat, alguns parlen del concepte d'identitat, jo tinc identitat lleidatana, suposo que vostè també.
I tant.
I doncs quan fan, per exemple, TV3 programes com Lo Cartanyà, que se n'enriuen de la identitat lleidatana,
com us quedem, sí.
Per posar algun exemple?
Bueno, perdoni.
O quan, hi ha algú que deia en el seu moment, quan defensaven tant el procés, que Catalunya començava i on acabava Lleida...
Vull dir, podem parlar de coses sèries.
No, no, això per mi és molt sèrio, la meva identitat.
Al final, dic, ara ens trobem amb un procés, precisament, doncs, amb un procés d'investidura, en el qual doncs, també hi ha el tema de la llengua i el tema del, no, del dèficit fiscal i el tema de l'amnistia i el tema de l'autodeterminació, i reitero, i el català com a llengua també és un punt molt important. I al final és important que els problemes polítics s'acabin resolent dins la política i no es pugui judicialitzar com s'ha fet molts temes, entre ells també el tema de la llengua. I reitero, no és una qüestió de 2023, és que és una qüestió històrica, de que venim guerrejant durant molt de temps per simplement defensar una manera de pensar, una manera de viure, una manera de
el llenguatge bèl·lic de guerrejar, senyor Estrada,
identificar-nos. No, no, jo no
guerrejar, que això de guerrejar.
Bàsicament que ens sentim doncs menystinguts, ens sentim amb aquesta idea de represàlia pel fet de mostrar una cultura com és la catalana.
És una pena que s'utilitzi la llengua per dividir i no per sumar, com sempre s'ha utilitzat, i és una pena que actualment no s'utilitzi de la mateixa manera el castellà que el català, perquè encara estem a Espanya, vull dir que no es feu il·lusions.
Jo crec que de lo que jo crec que sí que li ha fet mal a la llengua aquests darrers anys, que no sé si estan haver oblidat les polítiques, que és veritat que durant tot aquests anys de procés doncs ha ocupat tant espai polític que s'han deixat de banda molts problemes, però també durant aquests anys el que han vist és una politització del tema lingüístic que crec que és el que li ha fet mal i que ara, per exemple, el representant de Vox digui que la llengua està per unir i que no s'ha de fer política amb això quan s'han dedicat sempre a fer-ho.
Doncs perquè ara la gent que vol educar els seus fills en castellà,
és molt sintomàtic,
la llavors, gent que vol no té el dret. O sigui, és el dia que està traient el dret. Estem parlant d'un 25% dret, i les escoles s'estan negant a fer el 25% en castellà. Estem parlant d'un 25%, eh? Pensa, el 75% en català.
Les no es neguen. Però qui ho diu, bueno, que les escoles es neguen?
De Vic, sí, algunes han sortit les notícies, no?
Aquí he dedicat a crear problemes.
Generem, jo de veritat, i després generem sempre un alarmisme.
No, la gent a casa no segueix. Notícies,
deixem acabar la Laura.
No, dic això, que s'utilitza la llengua per atzivar l'adversari polític, de tirar-li la llengua per la cara, i en lloc de preocupar-se per la llengua, estimar-se-la i fer polítiques de defensa i de l'ús de la llengua a l'escola, als jutjats, als plens i a tot arreu.
Però defensa de les dues llengües.
Bueno, de la llengua, la llengua castellana no necessita defensa, que doncs, és la que s'utilitza.
A mi em sembla que sí.
Bueno, bé, això són les realitats per a la...
Bueno, els números no ho diuen que necessita.
La realitat és que la que està retrocedint és el català i que la llengua, el castellà, té, i sempre esteu molt orgullosos de que té, no sé, 500 milions de parlants.
És que és la veritat.
I per tant, a Catalunya, que no és tan gran i no hi ha tanta gent, doncs defensarem la llengua que és pròpia de Catalunya, que és el català.
Que ens queden 9 minuts per arribar a la una i us he de treure un altre tema. Ja tornarem a parlar de la llengua, perquè per desgràcia no és un tema que se solucionarà ara amb les properes setmanes. Ens enviaven un missatge avui a través del nostre número de WhatsApp i ens tornaven a avisar de l'estat de l'antic mercat de la Mariola. És un tema que ja vam traure el mes d'abril, que ja ens van enviar ja una alerta de com estava. En vam parlar aquí a la tertúlia dels polítics i ara ens tornaven a dir que allò està igual o pitjor. Tenim a la Carme Valls asseguda aquí a la taula. No sé si, sou conscients de que allò... Bueno,
sí,
de que som... és un tema no tancat.
Sí, som conscients de que és un tema no tancat.
I si hi ha previst alguna actuació...
Som conscients que és un tema no tancat, però l'administració, com sabeu vosaltres, doncs moltes vegades no actua amb la rapidesa que caldria per fer aquest tipus d'actuacions. És cert, però el passa que el tema de la Mariola, com requereix, jo crec, una acció integral amb tot el barri, requereix més que una acció amb aquest antic mercat. S'està començant a treballar, ja, torno a repetir, no amb la rapidesa que voldríem, amb tots els temes, amb alguns temes que havien pendents, amb assignatures que tenim pendents, i sí, el mercat de la Mariola és un d'aquests temes pendents. Sí.
Aquesta nit han contactat alguns veïns amb mi, aquesta nit anterior, i han dit que bueno, tenen molta por a que comenci el fred a la nit i comencin a encendre les estufes o els aparells que els ajuden a estar calents, perquè probablement es provocarà una situació bastant difícil per els veïns.
És que el tema de la gent que fa ús d'espais de la gent sense llar, és una actuació que s'ha de fer en conjunt, torno a repetir, que és una d'aquestes assignatures pendents que arrosseguem.
Xavi Palau i Xavi Estrada. Mm-hmm.
Sí, però aquí hi ha diverses qüestions que s'han de tenir en compte. Potser la Carme, que no és l'àrea competent, li llançaré una llança a favor del govern. Tot això surt públicament el 25 de desembre de l'any passat. L'anterior govern, durant aquests 5 mesos, doncs, no va dur a terme cap tipus d'actuació administrativa en relació a aquest tema. Aquest nou mandat, tornem a presentar una instància a Urbanisme, i a mi em consta que Urbanisme ja ha anat al puesto. I s'ha aixecat, si no s'ha aixecat, una inspecció tècnica per determinar la salubritat de l'edifici. Ara, dins d'aquest marge, com bé diu la Carmen, hi ha uns tràmits administratius lents. Ara, la diferència entre el 25 de desembre de l'any passat i l'actual data és que sí que hi ha hagut ja una inspecció tècnica, que això val la pena manifestar-ho per almenys posar les cartes sobre la taula. Que és lenta? Sí. Que s'ha d'actuar? Sí. I aquí és quan ara la Carmen, com a regidora, que no és competent de la matèria, segurament que és urbanisme, doncs evidentment esperem que actuïn i profunditzin sobre el tema. Però val la pena dir que hi ha hagut un aixecament d'acte administratiu.
Jo, de totes maneres, Xavi, discrepo amb una cosa, i és veritat que la justícia és lenta i que els...
No, la justícia, això és l'Ajuntament, administratiu.
La justícia és lenta.
I també hem de parlar de les titularitats.
I la burocràcia és molt lenta i tot és molt lent. Però és a dir, si tu veus una casa que està a punt de caure, la deixarem caure perquè anem fent papers i que la burocràcia és lenta, veritat que no. Doncs crec que els veïns reclamen això, és a dir, accions extraordinàries fora de, o paral·lelament a la burocràcia, per evitar que passi alguna cosa. No perquè estigui passant, que sí que està passant, però que passi alguna cosa més greu. Xavi Estrada.
Bé, bàsicament apuntar dues coses.
Discrepo, Xavi Palau, amb el que has dit. No que no sigui el causant del que està passant, sinó que potser hi hauria d'haver una actuació paral·lela.
Tots diem el mateix.
Xavi Estrada.
Probablement la regidora en aquest cas ens podria donar... responsable, vull dir. D'urbanisme ens podria donar, doncs, alguna informació més. El que sí que hem de tenir en compte, que bueno, independentment de que sigui la Mariola, sigui qualsevol altre barri de la ciutat, quan hi ha problemàtiques i hi ha situacions de deficiència, i ben aviat doncs acabem de sortir, o encara estem a l'avançada d'entre la tardor, però arribarà l'hivern i tindrem problemes doncs amb la gent que no té sostre, amb la gent que té problemes, tindrem Mariola, però també tindrem el tema del pla Iglú, i bueno, entenem que des del govern també hi ha propostes, hi ha pensat de certes coses per...
Sí, sí, que les presentarem
aquesta gent que estarà patint, de fet ja ho pateix, però...
Però que patien també, l'any passat.
Bueno, sempre.
Queden 4 minuts, de manera...
No. Estem a punt de passar els 100 dies, ara.
Avui fa 107 dies des de les eleccions i 87 de la presa.
Del
nou govern.
El ciutadà, Carme, el ciutadà que en sent es pot sentir molt ofès, perquè al principi el que vol és tindre solucions, que des de la gent que està a la paella...
Perdona, jo no he donat la culpa, només faltaria...
De manera molt breu, sisplau.
Al govern anterior, sinó senzillament dir que evidentment que és un problema que hi és i que intentarem ficar solució.
Laura, no sé només si havies demanat paraula.
Només faltaria.
Laura, Glòria i Xavi Palau.
Demanar, jo crec que veïns del barri, inclús propietaris de l'immoble, de l'espai, estaven demanant que hi hagués una actuació, perquè també són ells perjudicats, i doncs que s'actuï sense esperar que passi cap desgràcia, i si hi ha motius de perillositat, doncs l'Ajuntament té eines, i entenc que s'han posat en marxa i que s'intenti definir algun projecte també per aquest espai o algun tipus d'actuació, tant per les persones com per a
nosaltres. Es veuen com la solució... No, o sigui, des que van dir que desallotjarien no s'ha fet, i veuen que cada dia està pitjor. O sigui, és la notícia a mi que me diuen els propis veïns. I, de fet, jo vaig passar ahir la nit.
Xavi Palau.
Vaig passar per davant.
El tema de l'antimercat de Mariola, no podem confondre el que dormin sense sostre, que pot ser qui dormin, sinó amb el que està passant allí, que hi ha festes irregulars, il·legals, hi ha soroll a la nit, hi ha persones que fan botellots, hi ha persones que aprofiten per endollar la llum, i hi ha persones que es dediquen a dur a terme conductes incíviques en aquesta zona, que s'aprofiten de que està obert, però que no té res a veure amb qui dormin sense sostres.
No, Xavi, no. Igual ho hem explicat bé. No, però que el problema és com podem passar a la Mariola, podem passar a altres barris, zones. I de que ara és Mariola, però que uns mesos tindrem un altre problema.
Però en el cas en concret aquí no és perquè hi hagi sense sostre, no, però pot ser que hi hagi
algú,
sinó
il·legals,
que és per festes il·legals.
Són coses així, no són coses de dormir sense sostre i tal.
Això és una barreja de tot.
És una és el que em diuen els veïns de dalt.
Jo crec que sí, que és una barreja, de tot, i que s'ha de ficar eines perquè això no passi, evidentment. Jo us comunico que al final ja es va fer la comunicació, que a finals d'aquest mes se presentaria el projecte d'actuació d'aquest govern pel sensellarisme, i el tema de Mariola, el Xavi va que està més informat que jo, perquè la veritat és que jo porto aquests dies tancada amb uns altres temes, perquè sabeu que s'estan preparant les ordenances fiscals i per tant gairebé estic tancada amb aquest tema.
Fes dos cinc cèntims, les ordenances.
Carme, a veure si aquest any cau alguna primícia per aquí.
Hombre,
sense voler,
quina vols?
Jo que sé,
algun descompte?
No, perquè no sé què.
Alguna que sigui bona, algun
descompte.
A veure si baixa algun impost.
Vinga, algun impost baixarà, segur.
Bueno, qui porta urbanisme, per cert?
La Begoña Iglesias.
La Begoña Iglesias, molt bé. Doncs és un tema que, com deia el Xavi, està obert des de...
Almenys... La farem vindre la setmana que ve, si vas fer un monogràfic sobre Mariola.
No, jo, escolta, parlem del que vulgueu, sempre ja ho sabeu. Jo us poso algun tema sobre la taula, però després acabem parlant del que vosaltres proposeu.
Era més fàcil parlar des de l'oposició que des del govern, perquè... Sí, és veritat, perquè...
No,
perquè quan estàs al govern estàs més tancat amb el teu tema i desconeixes els altres. A l'oposició fas més postes en comú, no?
Bueno, sí. Doncs a Laura Vergés, Glòria Rico, David Melé, Xavi Estrada, Xavi Palau i Carme Valls, com sempre un plaer que ens hagueu acompanyat una setmana més aquí a Copelleda. Que tingueu bona setmana.
Igualment.
Gràcies.
Adéu. El Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, que acabis de passar un bon dimarts. Demà ja és dimecres, a meitat de la setmana. Ens trobaràs aquí, a la sintonia de Copelleda.